El dijous de la setmana passada vèiem a través de les xarxes socials de l'Associació Esportiva Prat que es feia pública la desvinculació de Miquel Motoso com a entrenador del primer equip de l'Associació Esportiva Prat després de dues temporades on ha dirigit un total de 74 partits oficials i va disputar un play-off d'ascens, encara que amb el club Motoso ha estat 9 temporades, una etapa on hem de destacar, per exemple, doncs, un ascens amb el Prat B abans de donar el salt al primer equip de segona a primera catalana. Abans d'anar amb el nostre convidat d'avui, ja m'acompanya als estudis del Prat Ràdio, el Manolo Gol. Què tal, Manolo? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Jonathan.
Veig que ja preparat amb totes les dades, molts fulls, tenim dades de Motoso, curiositats, en fi, una mica de tot, eh?
Sí, sí, casi hasta cuando hizo la primera comunión.
Sí, sí. Doncs va, anem a saludar el nostre protagonista d'avui, Miquel Motoso. Què tal? Molt bona tarda i benvingut aquí al Prat Esports.
Bona tarda, gràcies a vosaltres.
Suposo que després doncs, ja d'aquest final de temporada, que ja fa unes setmanes, un curs del que ara parlarem i que han estat senzill, també ja han passat uns dies des d'aquest anunci sobre la teva sortida, imagino que són dies aquests que portem de desconnexió total una miqueta, no? Fer un reset, no? Del que doncs, has viscut en els darrers mesos.
Sí, és una barreja, no? Potser de tristor per la situació que al final ha passat a amb el primer equip, però també desconnexió perquè bueno, hem patit molt durant molts mesos, crec que no li desitjo a ningú, cap entrenador, la situació que hem passat, jo com a responsable del meu cos tècnic i representant també els meus jugadors, la situació d'estar a baix i baixar de categoria i no guanyar partits, etcètera, etcètera, doncs és molt dur, no? És molt dur perquè al final dediques molt, sempre ho he dit en altres entrevistes, com tots els entrenadors, suposo, però sí és cert que una cosa que em caracteritza a mi és el tema, sóc un entrenador molt treballador, intento ser el més màxim professional possible i quan no surten les coses, doncs al final és una altra història. Llavors, en aquest sentit, sí que, com preguntaves, doncs tinc una sensació també de desconnexió, de descans. Si no dono moltes voltes al cap per pel descens, sí que sento una mica aliviat de que potser ha acabat tot.
Corregeix-me si m'equivoco. Encara tenies contracte amb l'Associació Esportiva Prat, però finalment heu decidit separar els vostres camins. Quines han estat les raons?
Doncs les raons estan clares, no? Al final el futbol funciona així, ja tots ho sabem, no? L'equip ha baixat de categoria i el canvi d'entrenador és el típic, no? En el sentit de bueno, intentar que el club que està buscant és un aire nou, és buscar canviar una miqueta dinàmica quan el tema d'entrenador i totalment respectable, no? No? Ja ho sabíem o intuïem que l'equip o el club necessitava fer un canvi d'entrenador. Jo content i agraït, sempre ho he dit, de l'oportunitat que l'AE Prat m'ha donat de fer la trajectòria que he fet a dins del club, des del cadet A fins passant pel juvenil i passant pel filial. Èxits he tingut, sempre he estat amb tots els equips que he estat en situacions molt positives en quant a resultats i en classificació, però aquest any doncs, ha tocat a viure això, no? I sempre ho he dit, no? El motiu és aquest, jo crec que el club en aquest sentit, per les explicacions que em van donar, és intentar canviar una miqueta el perfil d'entrenador.
Uh-huh. Perfil d'entrenador, no estil de joc, no? Entenc?
No, imagino que no, jo crec que això ja no m'ho imagino, o sigui, no imagino el Prat amb un projecte que té en quant a moltes coses i una d'elles és la idea de joc, és la proposta dins del camp, hagi de canviar, no? Sí que és cert que potser pues, bueno, la categoria és la Lliga Elit, la que competirà aquest any i bueno, també és cert que buscar o trobar un entrenador, potser, no ho sé jo, encara no tinc la informació ni l'he demanat quin entrenador vindrà, però sí que és cert que algun entrenador que coneixi la categoria i que coneixi el mercat i sàpiga com és que aquesta competició i cadascú dels rivals o dels camps on ha d'anar, lògicament d'aquells equips que continuen, és la proposta d'ells, no? En aquest sentit, respectable totalment.
Durant la temporada, en algun moment, no sé si està passat pel cap o has exposat el teu càrrec a l'entitat de dir, mira, això no està sortint, ja sigui doncs, una mica per la pressió que una miqueta has pogut rebre des de fora o per sensacions teves, i l'has dit al club, ei, si cal que jo faci un pas al costat, ho faig, i el club t'ha dit, no, volem que continuïs, s'ha adonat aquesta situació?
Va ser una cosa més meva, un partit que l'equip va tornar a perdre punts als últims minuts, on jo ja portava una setmana de forma individual o amb els meus vincles més tancats, que potser el club necessitava un canvi d'entrenador, i l'equip, sobretot els jugadors, un canvi de veu, tal, i bueno, ho vaig consultar amb el meu cos tècnic i els hi vaig dir que potser la decisió era aquesta, i vas trobar un recolzament brutal per part de tots els membres del cos tècnic de resposta cap a la meva decisió d'intentar no baixar del vaixell. No? I en aquest sentit, sí que és cert que una persona em va dir, bueno, sí que entenc la teva posició, però sí que és cert que si tu estimes el club, pels anys que portava, bajar del barco quan les coses estan mal, pues tampoc era parte de mi pensamiento, ¿no? Y no vull dir que això hagués sigut una decisió espontània, sí que estava premeditada, en el sentit de dir, bueno, però no va arribar directament als directius del club, als qui manen, en aquest sentit, i després, poc després, vam sentir alguna entrevista que ratificava el meu treball i el meu lloc de treball, i en aquest sentit agraït sempre, no? perquè he estat recolzat i he estat sempre tranquil. I això que deies també de la pressió de fora, a mi la pressió de fora, pues, entenc que portar el primer equip del Prat d'una ciutat té la seva repercussió, però bueno, jo no m'hi fixava en això. M'hi fixava més que res per trobar una tecla de canvi i d'intentar que l'equip guanyés algun partit d'una vegada, no? Però va ser una decisió que es va corregir ràpidament i poc més.
Comentaves, no, que tenies el recolzament de l'estaf, també que doncs, en diverses entrevistes des de la Junta, no, ratificaven la teva feina. Segurament també la teva família es recolzava, però tot i això, durant la temporada, en algun moment t'has arribat a sentir sol o com l'única diana de totes les crítiques?
Bueno, jo he sentit que ha sigut la diana de les crítiques, no? Però no m'ha afectat. És més, el meu treball ha sigut sempre el mateix, intentar, lògicament, evolucionar i buscar solucions, intentar recuperar aquells jugadors que potser emocionalment no estaven bé o intentar fer el meu treball que em toca, que cada vegada sigui millor les sessions d'entrenament, que cada vegada sigui millor allò que buscàvem per intentar millorar l'equip i poc més. No he trobat mai una sensació que dius, ostres, me dejan de lado o estoy solo o tal. No, que va, tinc un cos tècnic i ho he dit moltes vegades, no? que per mi és una família i així els he dit sempre des del principi que nosaltres som un búnquer, que hem de ser tal, i això sempre he tingut sort, no? En tots els staffs que he tingut, perquè he intentat de sempre tallar d'arrel tot aquell membre del cos tècnic que jo vegi que no està en el vaixell, no? O que no està remando para lo que queremos. I com a responsable del primer equip o entrenador del primer equip, pues, sempre he tingut la sort d'estar ben acompanyat. I bueno, això és una cosa que el curs d'entrenador t'ho diuen, no? Que l'entrenador sempre va estar solo, no? Sí que és cert que el nivell de patiment crec que no iguala a ningú, això està clar. A nivell de patiment, això m'ho menjo jo, però és que ni mi mujer tampoc, i és la meva dona, i el meu pare tampoc, que és el meu pare. O sigui, això forma part del que és l'entrenador, i si no estàs preparat per això, pues no pots ser l'entrenador.
Com ha estat, ja sigui com a persona i com a professional, gestionar les crítiques que has rebut des de fora, no? Comentaves que intentaves que tota aquesta repercussió des de fora tingués la mínima incidència en la teva feina. Com ha estat aquesta gestió? Com ho has intentat portar de la millor manera? Durant les setmanes, havent-hi encara jornades per intentar, doncs, això, revertir la situació, que no és que estigués ja tot decidit.
Les crítiques de fora no... Són quatre persones, és que Sanier van, no sé quantes persones van, no sé comptar ni m'he fijat nunca, però Manolo, ajuda-me, però si van 400 persones, 600 persones, quan poden anar un partit normal de Sanier? Hi ha gent que, lògicament, no els agrada el que està passant dins del camp. La gent és lliure, no, d'opinar del seu equip, del que està veient al camp, i jo no em preocupo més que res perquè l'equip jugui bé i sobretot guanyi, no? Al final no, l'equip necessitava no buscar potser un joc excel·lent, però sí guanyar per intentar recuperar emocionalment a l'equip i que això portés a una altra victòria, no? I no, en cap moment no m'he vist afectat per les crítiques de la gent, i entenc que ser entrenador del Prat això és el que comporta, no? I a vegades les coses van bé i ets el millor, i quan les coses van malament doncs ets el pitjor. Va con el cargo, no crec que sigui... A mi les crítiques que em preocupen són de la gent que entén, que sap el que passa a dins, gent que està per sobre meu, el director esportiu, qui sigui, o que algú del cos tècnic em digui: hòstia, Miquel, això no, perquè estem fent malament això, i aquí l'estàs cagant, així, no? Perquè hi ha confiança per dir-ho. Això és el que em fa reaccionar, de dir: hòstia, anem a canviar això, sí, no? O les accepto, o em preocupen aquestes reaccions, no? De la gent més propera i la gent que al final és, sapiguem, no val això que en diré ara, no? Però no val respecte al públic, no? A l'afició, a soci, la gent no sap què passa dins, és impossible, no? Jo puc jutjar si l'entrenador del Barça fica aquest jugador o no el fica, i puc jutjar des de veure el partit al sofà amb els meus fills, no? Però no sé per què aquell jugador ha jugat 60 minuts i no puc jugar més, no sap si aquell jugador ha tingut un problema personal, no sap si aquell jugador ha entrenat tota la setmana, no? Som un equip de futbol amateur, un equip que jo estic entrenant i no hi ha ningú al camp, no hi ha ningú. I aleshores opinar és lliure, però s'ha de saber què és el que passa dins.
Parlant de la temporada i esportivament, què us ha faltat aquest curs, o què és el que us ha penalitzat més?
Doncs som un equip que primer agrair a la directiva la renovació d'un número elevat de jugadors que ens va permetre continuar la dinàmica de l'any passat, el joc de l'any passat, que va ser molt bo, de menys a més, amb l'aplicació nova d'una idea de joc, amb un entrenador nou, amb un cos tècnic nou, amb molts jugadors nous. L'equip va acabar jugant molt bé, això, la renovació d'aquests nous jugadors va ser molt important. A partir d'aquí vam tindre algunes baixes durant l'any per motius personals d'uns jugadors, d'altres, etc. Sí que es va prescindir de dos jugadors que jugaven poc, perquè ells van demanar la sortida, com pot ser Biel Blanco o pot ser Alejandro Pino, per exemple, però altres baixes importants per mi, per exemple, Ivan Torres va ser una baixa molt, molt important perquè representava dins del camp, un jugador que l'última línia podia ficar on sigui. Sí, és cert que vam començar a jugar molt bé les primeres jornades, a nivell defensiu, un equip que costava molt que ens fiquessin gol, però a partir d'aquí, quan l'equip es va tornar una mica més feble enrere, deixes de dominar l'àrea pròpia i es suma que l'equip a l'àrea rival no tenia pagada, no? I el que era el joc del mig camp, sí que és cert que era un equip que jugava molt bé, sí que és cert que molts entrenadors deien que no entenien per què estàvem allà baix amb el bé que jugàvem, però sí que és cert que al final les àrees és el que demana, i nosaltres a dalt no teníem capacitat per marcar gols, no teníem els jugadors en un estat de forma sobretot emocional per acabar les jugades. I sí que és cert que hi ha hagut partits que ens generen poc, però sí que és cert que hi ha partits que ens generen molt i no s'han marcat, no? I vam començar a ser febles a darrere i continuàvem sent febles davant.
Quina lliçó et treus apresa d'aquesta temporada tan complicada de cara, doncs, a la teva trajectòria com a entrenador?
Doncs, com t'he dit abans, no? Cada entrenador té els seus champions, i per mi i la meva forma de treballar, entrenar igual d'il·lusionat o de professional, intentava ser-ho al cadeta com el primer equip. Però sí que és cert que aquest any, per la situació, lògicament, ha sigut un desastre, i un com a entrenador es fa moltes preguntes, no? I a vegades dius: hòstia, què hacía yo bien y qué estoy haciendo mal, no? Ahora, este último año, a partir d'aquí, analitzar, ja ho estic fent, ja estic plasmant al meu ordinador moltes situacions que han pogut passar, i intentar veure com recuperar aquella il·lusió que jo sempre he tingut, no? I per entrenar, digo yo, y lo dice cualquier entrenador, ¿no? Supongo que el entrenador del infantil tal, pues, també té una il·lusió per entrenar. Jo crec que els entrenadors en aquest sentit tots tenim el mateix perfil. Aprendre sobretot a diagnosticar coses que han passat i que potser s'haurien d'haver atajat, no? O saber que potser l'equip, si amb un diagnòstic que l'any passat jugant molt bé ja tenien problemes per acabar jugades, intentar fer una mica més de força per intentar que l'equip tingués algun fitxatge. Per exemple, jo sempre ho he dit, no? Amb Robert Núñez, si hagués estat bé i hagués estat des del principi, potser l'equip no estaria en aquesta situació, no? No estic dient que s'hagués salvat, però no hagués descendit tan sobtadament, no? I com això, pues, intentar també, pues, regular certes coses a nivell d'estaf, intentar millorar això, millorar l'altre, però jo crec que a nivell sobretot emocional de saber que és el contrari de tocar el cielo, no? És tocar el suelo, pues aprendre d'això.
Uh-huh. Ara demanaré un balanç d'aquestes dues temporades al capdavant del primer equip, però Manolo, repassem una mica quines han estat les dades de Motos a la banqueta del Prat.
Bueno, pues mira, te diré, como tú has dicho antes, que son 74 partidos oficiales, de los cuales 68 son de Liga, 3 de Copa Cataluña, 1 de Copa Federación y 2 partidos de playoff la temporada pasada frente al Hospitalet. Y en total, contando los amistosos, 98 partidos dirigiendo al primer equipo del Prat. Pues además, también, como ha dicho él, pues empezó en el cadete A del Prat en la 16-17, luego pasó al juvenil B, donde estuvo una temporada y media, y en el equipo de segunda catalana, en la temporada de 18-19 acabó esa en el equipo y después estuvo pues 4 temporadas más con un título en la 20-21 de tercera catalana con ascenso a segunda y la temporada también la 21-22 con el ascenso del equipo a primera catalana, ya los dos últimos años en el primer equipo en tercera división.
¿Quin balanç et queda? Posant, evidentment, segurament, no sé, això ja ara ens ho diràs, no sé, segurament aquesta darrera temporada la més dura o potser la que ara guardes amb pitjor record, però posant en context la teva etapa en el Prat, quin balanç, quines sensacions et deixa?
Home, doncs, molt positiva, Jonathan, no? Jo crec que al final són 9 temporades on crec que qualsevol entrenador del club hauria de lluitar per que jo he aconseguit dins del club, que és ascendir des d'un cadet A fins al primer equip. Això és un missatge que vaig enviar a tot el grup d'entrenadors, d'intentar que o sigui, la gratificació de que hagués estat un referent per tots. És un club que m'ha vist créixer com a entrenador, sempre ho he dit, no? Porto 9 anys al Prat, però porto 11 entrenant, no? Jo vaig agafar la Benjamí de Belvitge, vaig agafar el cadet A de Belvitge i d'aquí vaig passar al cadet A del Prat. Per tant, no porto 25 anys entrenant, no? Amb els meus 49 anys. O sigui que sí que és cert que aquesta projecció és molt positiva. Al final, 10 anys abans estàs portant un Benjamí de tercera divisió i després estàs portant tercera divisió. I això m'ho ha donat al Prat, no hi ha més. Agraït a la directiva, agraït a José Moreno, a Luis Quiñonero, a Xavi Vilajoana, aquells membres que han fet possible que jo fes un cicle tan bonic a la de Prat i màxima integració, sempre ho he dit, no? En altres entrevistes que fa 2 anys que visc aquí, vaig venir a viure a Prat perquè m'agrada molt la ciutat, els meus fills han crescut dins de la de Prat, el meu fill gran va començar el Benjamí de primer any i el meu fill petit porta des de Preves i un és infantil, l'altre ja està retirat, ja no vol jugar més però va deixar-ho cadet. Jo crec que màxima implicació amb aquest club no he tingut. Jo crec que espero que l'Ade Prat em recordi com un entrenador que ha treballat molt per al club. Vaig estar a la coordinació també un any. Perdona, Manolo, que estic dicendo los datos jo. Perdona,
Però són correctes, no, Manolo?
Sí, sí,
són
sí,
correctes,
sí, sí.
Vale.
I la meva decisió d'entrar a la coordinació va ser meva, no va ser del club que em va oferir, sinó va ser meva per intentar ajudar pues, això, no? que el club estigués bé i sempre m'ha agradat veure els entrenaments d'altres entrenadors, estar a prop, soc un entrenador molt proper a entrar a les oficines, veure els nanos, veure entrenaments, veure partits en el senyer d'altres entrenadors de base, crec que la implicació meva i la meva professionalitat ha sigut això. Això em quedo, no em quedo una altra cosa.
El teu millor record al club potser va ser la temporada de l'ascens a primera catalana amb el B, o hi ha una altra que potser doncs, desconeixem?
Va ser l'ascens a segona catalana, perquè me'n recordo que aquell filial, la tercera catalana, és que passava alguien por la calle i li preguntava si jugava a futbol i que entrava a entrenar. Van passar més de 65 jugadors per formar una plantilla, proves i més proves i hores i hores i hores per intentar fer que l'equip sigués competitiu, amb l'ajuda de Perico, que era jugador meu i capità meu. Vam crear un cicle de jugadors amb Alejandro Pino, per exemple, amb Josef, amb Tomàs Cova, Aleix Manel, Aleix Chaparro, David Montfort, més tard. Aquells jugadors que al principi van amb Luis Gómez també, que van estar amb nosaltres al principi, que van decidir estar en aquell filial perquè són potablaves, perquè compraven la meva idea, compraven la meva persona com a entrenador, i aquell aure, aquell cicle que vam fer amb aquells jugadors va ser espectacular, i aquell ascens va ser brutal. Després ja tot ve sol, perquè l'equip ja estava format, encertem en els fitxatges, fem una captació molt bona i aquí puja la primera tarana, no? Però crec que el primer ascens va ser el més bonic.
Ara parlarem una mica de futur, però m'agradaria també repassar algunes anècdotes que a mi m'han agafat per sorpresa, Manolo, i que el Manolo ha aportat d'una miqueta la trajectòria de Miquel Motoso, no només com a entrenador, sinó també com a futbolista. A veure, Manolo, sorprende.
Claro, porque como futbolista llegó a disputar un total de 411 partidos de liga, que sumados a los 190 de liga que lleva como entrenador amateur, ya son 601 partidos donde Miquel Motoso ha estado ahí disputando o dirigiendo. Su debut fue en tercera división, su debut como amateur, después de acabar de juvenil en San Gabriel. Debutó en la temporada 94-95 en el Horta, en tercera división, y precisamente, sabemos que Miguel Motoso es de Badalona, pues precisamente su debut con el Horta en tercera división y como amateur fue contra el Badalona, en un partido que acabó en empate a dos. Esa temporada marcó goles al Manresa, marcó un gol al Manresa, y además quedó campeón del Trofeo Historix, Miguel.
Sí, cierto.
¿Te acuerdas de esa temporada, no?
Sí, me acuerdo. Ya se ha llovido, pero aún mantengo ese grato recuerdo, sí.
Después, también tengo aquí anotado que en la temporada 2000-2001, que regresó al Horta en Primera Catalana, hizo dos hat-tricks en la Liga, y precisamente los dos hat-tricks fueron ante el Perelada, tanto en su campo como en casa.
Me acuerdo también, sí.
Con el Blanes en la 2004-2005 fue campeón de liga en preferente y consiguió el ascenso, y la temporada siguiente también subió con el Premia. En total, donde más jugó Miguel fue en Primera Catalana, 210 partidos, 32 goles. Comentar sobre los 411 partidos, marcó 69 goles, 11 fueron de penalti, vio 141 tarjetas amarillas y 18 rojas, que creo que es un poco...
Ese dato no era necesario.
Malo, ¿eh? Repartías, ¿eh?
Creo que es un poco excesivo, ¿no? Es a más de una roja por temporada.
Sí, aparte era un jugador que de juveniles era delantero, los primeros años de amateur era delantero, y luego acabé jugando de centrocampista, y quizás porque ya empezaba a ver el fútbol de otra forma y es decir, que no era central ni era un lateral, pero sí que era un jugador que me gustaba
intenso.
Tener mucho el balón, era un jugador que me gustaba que mi equipo tuviera el balón, que era un poco de trascendencia a lo que estoy haciendo ahora o lo que al final se me dio la oportunidad de llevar al primer equipo, porque mi tendencia a ser protagonista con balón ya era como jugador también, pero sí que era agresivo, quizás nos hubiera faltado este año alguna tarjeta más.
Y por último, comentar en la temporada 2006-2007, que jugó en el Cornellà en Primera Catalana, jugó con Jordi Alba, el actual jugador del Miami, y Jordi Alba esa temporada, me imagino que estaba subiendo desde el juvenil para arriba, disputó 14 partidos y marcó 2 goles, y de esos 14, 6 fueron con Miguel Motoso en el campo, y 2 de ellos fue que Jordi Alba te sustituyó a ti. ¿Recuerdas esa temporada?
Sí, tanto.
¿Li veies fusta ja de que arribaria lluny?
Sí, pues mira, fa dos dies va estar parlant amb ell. Sí, tinc amistat amb ell en un grup de WhatsApp que tenim jugadors de Cornellà, i bueno, de tant en tant pues, s'activa, no? Com tots els grups, i anem parlant una miqueta.
Si no m'equivoco, bueno, ara potser en tema de futur té, té més sentit aquesta pregunta, però si no m'equivoco, em sembla que Jordi Alba amb alguns jugadors agafarà les regnes
de
l'Hospitalet. Uh-huh. T'ha tantejat ja, Miquel? De formar part del projecte, no dic d'entrenador, però no sé si formar part del projecte.
Per anar a sopar, només.
Per anar a sopar.
Sí, no, no, poca cosa más. Sí, un grato recuerdo de esa etapa y lógicamente, pues, yo veía en Jordi algo diferente, claro, está claro. Al final era un pipiolo que pesaba 50 kilos y Alba fichaba a Valencia y a partir de ahí para arriba, ¿no? Vamos, el punto era para ahí.
Tornant novament a la teva figura, per on passa el teu futur? Què t'agradaria, què et motivaria en els següents anys? No sé si la propera ja temporada, però bueno, en els pròxims 5 anys.
Sí, jo en el moment que vam tenir la reunió, els hi vaig dir a la directiva, que vam fer aquella reunió dilluns passat, o fa dos dilluns, no recordo, on, sisplau, es publiqués el abans possible, no? Perquè jo sí que vull entrenar i vull seguir actiu. No em passo pel cap cap altra proposta. M'agrada molt el tema de captar jugadors, més que analitzar rivals, però sí captar jugadors, veure el talent, buscar talent, i en aquest sentit sí que la proposta de ser un secretari tècnic d'algun equip es podia existir, si fos possible, però la prioritat número 1 és entrenar, això està clar.
I un any sabàtic no et planteges, no? Per tant, la teva intenció seria ja la propera temporada agafar alguna banqueta.
Sí, està clar, està claríssim. No, necessito un descans, però és com qualsevol entrenador, i més amb la situació que hem patit i com hem estat a nivell d'exigència i de preocupació i de prioritat en el futbol per davant d'altres coses, el descans les necessites, està clar, però jo ja et dic que en dues o tres setmanes estic a tope ja i intentar buscar solucions, intentar buscar algun equip que tingui la capacitat o la necessitat de poder estar bé, no? Per la meva part, no? D'estar content.
Ara que parlem de banquetes, la setmana passada vam viure el comiat d'Héctor Rodríguez com a futbolista, ja ha deixat veure, ja sigui en l'acte d'acomiadament, a les xarxes socials, on, per exemple, en una entrevista a Radio Marca, no?, que la seva idea és agafar banquetes, i ha estat en el juvenil. Li van preguntar en aquesta entrevista a Radio Marca si li agradaria agafar la del primer equip, la va descartar, però sí que va deixar la porta oberta en, ja sigui continuar el juvenil o el filial del Prat B, o si no continuar el Prat, doncs agafar un altre projecte. Tu en el B has tingut molt bones temporades, com repassàvem ara amb el Manolo, amb un ascens a segona, a primera. Si en el cas que Héctor Rodríguez agafés el B, tu com a entrenador que ha passat per allà, per al filial, algun consell li donaries? Com el veus com a tècnic?
Bé, tot s'ha preparat. Jo crec que ja ha posat el juvenil aquest any. No? Hi haurà un jugador que el pugi. No? No sé quins jugadors. No tinc pendent amb ell prendre alguna cosa. Així vam quedar l'última conversa. Tinc una relació molt bona amb ell. Però no sé quins jugadors passaran. A partir d'aquí, ell és un home de club. És potser una carrera semblant a la meva, no? Ell també va portar cadets, ell també va portar el juvenil, ell també és un entrenador com jo en la seva època que captava molt, que li va molt veure partits i anar a buscar jugadors, i a nivell de rendiment és un entrenador preparadíssim per portar filial sense cap problema. Què li diria? Bueno, si el seu objectiu, que ja ho ha dit, no? L'Ari Marc l'ha escoltat avui, justament avui, i declarar que no té l'objectiu del primer equip, ara mateix no s'ho pensa, però jo crec que és un entrenador que està en un procés de maduració en el sentit de creixement, i seria per mi espectacular, no? Jo me recordo un viatge que baixàvem d'un desplaçament que li vaig dir, acabarà sent el primer entrenador del Prat, no sé, sí, en un tono massa així, però sí que és cert que li demanaria, pues que tingui la paciència. Jo és que a més que sempre ho he dit, bueno, alguna entrevista, no sempre, però sí que alguna entrevista ho he comentat, no? Jo quan estava Pedro aquí, jo estava treballant al filial i sincerament, i t'ho poso amb el cor, jo veia que estava lluny el primer equip, no? I més quan estava a segona ref, no? Veia una professionalitat de Pedro també, no? Deia, hòstia, pues, miro un mirall de dir, Joder, pues me daría un día apuntar al primer equip, però no mai he sentit la... Jo dius, hòstia, pues està cerca, no? Voy a trabajar, pues no, simplement jo vaig créixer dins el club, no vaig demanar ni vaig trucar cap porta, hòstia, dame esto, cap, ni una. Jo, si me fueron subiendo es porque ellos creían que em tenien que pujar. Molt content per això i mai he sigut un entrenador que... hòstia, a veure si primer equip pierde perquè així, no, al revés. I a més, jo sabia que si l'equip pierde van a buscar a algú fora que tenga experiència, lògicament, en aquesta categoria, perquè és que estic entrant un segon d'Atalana, un primer d'Atalana, no? On vull jo ara? Bueno, al final es van donar les situacions, que l'equip al final va ser tercera, jo vaig fer un bon treball, i a més, la meteorologia va confiar en que jo podia portar el primer equip, i així ha sigut, no? I sempre he intentat respectar tot allò, i a Héctor, tornant a una miqueta a la pregunta, que me no quiero desviar, la màxima, ell té meu telèfon, ell té molta amistat amb mi, i qualsevol cosa que em tingui que dir, preguntar sobre com és el filial, però és una mica més continuïtat del que està fent fins ara.
Estem que ja sense temps, Manolo, alguna cosa que li vulguis preguntar a Miquel abans de tancar?
Bueno, el equipo que más partidos disputó él fue en el Masnou, concretamente jugó un total de 85, y he oído hoy mismo de que en el Masnou hay problemas, porque además de que ha bajado a tercera catalana, hay un grupo de socios que está buscando apoyo porque al parecer la junta gestora quiere fusionarlo con otro equipo de por allí. No sé si has oído algo tú.
No, yo es que me fui de Masnou y no tengo ninguna relación con Masnou. Masnou estuve porque estuve viviendo ahí. Y tengo un grato recuerdo del grupo humano que teníamos, jugadores, tengo un grato recuerdo del míster que confió en mí y luego me llevó a Badalona en tercera división. Y poco más, no por, también por la distancia, ¿no? Supongo que yo ya le digo que yo sí voy a Badalona para ver a la familia. Pero tengo mi vida ya aquí en el Prat y tengo amistades aquí, con lo cual no a nivel de seguimiento más no, pues no tengo ni idea.
Doncs abans de tancar, Miquel, no sé si voldries enviar alguna mena de missatge a l'aficionat club, seguidor, base de l'Associació Esportiva Prat, una mica moda d'acomiadament.
Doncs res, és una mica repetir el que he dit abans, no? Jo crec que m'he deixat la pell per aquest club, crec que se'm reconegui i que es recordi un entrenador que ha estat 9 anys aquí, que no ha estat 2 anys. No? Hi ha molta gent que es pensa que bueno, que nosaltres no sabem on ha salit, però ha llegat al primer equip i és un entrenador que porta una trajectòria aquí, que porta una consecució de temporades importants algunes, que ha estat a la coordinació i que sobretot tinc un factor sentimental a prop. No? Jo sempre guardaré el Prat al meu record, sempre que entre el Sarnier serà per recordar coses molt positives. És una pena, no?, que l'últim any ha sigut així i que ara mateix pues, entro i sí que tinc aquesta melancolia i de dir, ostres, perquè clar, la meu fill està entrenant allà i de tant en tant pues, tengo que aparecer, porque mi hijo quiere que lo vaya a entrenar, no? I aleshores, que sàpiga el soci, l'aficionat, que el club ha sigut la meva passió, que el futbol ha sigut la meva passió dins de l'AE Prat, que he intentat sempre fer el millor possible i que sóc el mateix entrenador que l'any passat va fer l'equip que estigués a playoff. No hi ha més, i que aquí vaig omplir el Sarnier, o sigui, l'equip va omplir el Sarnier i que sempre ha estat agraït. Tinc socis molt amics meus i ells saben el que és estar, que ha passat dins, i a partir d'aquí esperar que aquest any l'equip recuperi la categoria, i per mi seria una il·lusió molt bona.
Doncs, Miquel, per part nostra, agrair-te la teva presència avui aquí al programa, també la teva sinceritat, predisposició amb els companys d'aquesta casa durant tota aquesta etapa al Prat, i sobretot desitjar-te que tot et vagi bé en el futur i en tots els àmbits. Nosaltres, Manolo, ja el tenim fitxat ja per la secció de Pretens pel món, per tant, agafi el projecte que agafi, sí, sí. Cada dimarts anirem veient una miqueta com li van les coses, i que no el perdrem de vista.
Sí, senyor, jo també quería agradecer el trato que ha tenido siempre con todos nosotros, porque ha sido excelente.
Igualment. Doncs, Miquel, sort i encerts, eh?
Va, moltes gràcies.